Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Com estan? Ens disposem a iniciar una nova edició de la taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Som els estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell avui, i els nostres contertulians són Maria Carme Girard, mossèn Ignasi Navarri i mossèn Melcior Querol. En breu els presentarem. Pròpiament, dimecres passat, dimecres de cendra, començàvem la Quaresma i un nou cicle litúrgic. Avui és el primer diumenge de Quaresma. Comentarem les lectures de la celebració eucarística amb les tres persones que avui participen de la tertúlia. I que, com ja hem avançat, són mossèn Ignasi Navarri, que és vicari general del Bisbat d'Urgell. Hola, benvingut.
Moltes gràcies d'estar aquí.
Maria Carme Girard, que és organista del Santuari de la Mare de Déu de Núria i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, benvinguda.
Déu us guard.
Mossèn Melcior Querol, rector del Santuari de Núria i de les parròquies de la Vall de Ribes. Gràcies per ser aquí.
Vosaltres.
L'Àlex Alsina es cuida del control del so. Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge primer de Quaresma és del llibre del Deuteronomi i del capítol 26.
Moisès digué al poble: el sacerdot rebrà de les teves mans la cistella on portes les primícies dels fruits de la terra i la deixarà davant l'altar del Senyor, el teu Déu. Després, a la presència del Senyor, el teu Déu, declararàs: el meu pare era un arameu errant que baixà amb poca gent a l'Egipte per viure-hi com a foraster. Allà es convertiren en un gran poble, fort i nombrós. Els egipcis ens maltractaren, ens oprimiren i ens imposaren una feina dura. Llavors vam cridar al Senyor, Déu dels nostres pares, i ell escoltà el nostre clam i tingué en compte la nostra opressió i el nostre treball forçat. El Senyor ens va fer sortir d'Egipte amb mà forta i amb braç poderós, enmig de senyals, de prodigis i d'un gran pànic. Ens va introduir en aquell lloc i ens va donar aquest país que regalim a llet i mel. Per això he portat aquestes primícies dels fruits de la terra que vos, Senyor, m'heu donat. Després, deixa aquells fruits davant el Senyor, el teu Déu, i adora'l.
Aquesta primera lectura és la professió històrica de fe que proposa Moisès al seu poble quan van a oferir les primícies dels fruits de la terra davant l'altar del Senyor. És aquesta professió de fe, sens dubte, una història per a ésser recordada i per la qual s'han de donar gràcies.
Sí, comencem aquest temps de Quaresma recordant les gestes de Déu. Aquest temps en el qual, durant aquests 40 dies, ens prepararem doncs, per a la gran festa de Pasqua. És un temps de conversió i és un temps de reflexió sobre la paraula revelada. I la paraula avui ens recorda les gestes de Déu en el poble escollit i també ens convida a nosaltres a recordar quines són les gestes de Déu que ha fet en la nostra vida. Perquè tota persona creient hauria de poder donar fe del que Déu ha fet en la seva vida. Perquè Déu intervé en la història. I aquí es veu clarament en la història d'Israel les gestes que Déu ha fet. Per això ens hem de preguntar, què ha fet Déu en la meva vida?
Aquests dies que han precedit, amb això que diu mossèn Melcior, aquests dies que han precedit el començament de la Quaresma, els carnavals, la gent, aquells disfraços, aquelles caretes, jo em sembla que ara hauria de ser el temps de treure's la careta, eh? I aprofitar, sobretot, pels cristians i pels no cristians, perquè tots hem estat creats a imatge i semblança de Déu i tots tenim necessitat d'autenticitat, eh? I per tant, de cara a fora ens posem unes caretes que volen amagar no sé què, però quan estem sols, llavors també ens sentim molt poca cosa. De cara a fora potser ens hauríem de sentir una mica menys davant dels altres més humils. I quan estem sols també no es fonsar-nos tants, perquè quan parles amb gent se sent molt poca cosa, se sent fins i tot no estimada per ningú. Llavors, per això s'ha de fer tants llibres de l'autoestima i l'autoestima.
Perquè... I visites els metges, visites, i prendre pastilles.
I jo em sembla que la Quaresma són 40 dies que podríem aprofitar molt bé, sobretot per ser agraïts. Aquesta lectura tan bonica que acabem d'escoltar. Com agraïm a Déu nosaltres tot el que d'ell rebem.
I som conscients de què rebem?
I som conscients de què rebem.
Pregunto.
Aquí hi ha una cosa important que jo pensava, per què els demana que presentin la primacia de les collites, dels animals, o sigui, que presentin al cistell els fruits de la terra, les primícies dels fruits de la terra. I els cristians, a la Quaresma, a l'Església, ens demana coses molt concretes, que fins i tot a mi m'han plantejat si són desfassades, no? Com, per exemple, fer doncs, dejuni, el dimecres de cendra i el divendres sant. Dejuni i abstinència tots els divendres. I jo penso, per què no? O sigui, és un gest pedagògic que ens fa l'Església. No perquè sigui important menjar carn o no, que és el de menys, sinó que aquell gest a tu recorda el que fa aquí el poble. Per què presentes les primícies? Perquè recordis la història de salvació. Per què no menges carn? Perquè fent aquest gest, jo dic, avui és divendres, no menjo carn, però per què? Perquè la meva història de salvació és aquesta. I quan algú et planteja, tu li pots dir sí, perquè jo ho faig, no perquè no es pugui, no perquè estigui prohibit, sinó perquè a mi em recorda que la meva història és aquesta. I la pots, i pots donar fins i tot testimoni a l'altre. A casa, que ets l'únic que aquell dia menja peix perquè als altres no els agrada i tothom vol carn. Però tu, davant de la família, pots fer aquest testimoni, fins i tot explicar la teva història de salvació. Penso que també són bonics aquests gestos, que de vegades dius, són desfassats. No són desfassats, depèn de com els visquis. Penso que és important.
Aquesta professió de fer realment és la primera, potser, no? Deu ser la primera, la més autèntica. No sé, en aquest any de la fe, que nosaltres també ja hi anem insistint més quan fem la nostra, després de 2.000 anys fem la nostra. Però sobretot, això que deies tu, Mari Carmen, hauria de ser temps de... El papa ho recordava molt a la missa de Gall de Nadal, eh? I ara som a Quaresma, però el papa ho va dir. Hem cantat i hem dit no havíem trobat lloc a l'hostal. Déu té un lloc en la nostra vida. Hi ha lloc? Estem tan plens de nosaltres mateixos que ja no hi cap ningú. Ni Déu ni els altres, no. Jo i jo i jo. Per tant, aquest temps de Quaresma, a través de la penitència, a través de l'abstinència, a través del dejuni, a través de la pregària, a través de com veurem Jesús al desert, fer silenci, buidar-nos de nosaltres mateixos per ser més nosaltres mateixos. I llavors que sorgís aquesta pregària d'agraïment, perquè tot el que som és un do de Déu que hem rebut gratuïtament. I...
Sí, jo penso que a mi m'ha agradat molt també el que heu dit de treure's la careta, perquè on la posem, on la posen, i anem posant disfresses i caretes al llarg de la nostra vida, i jo penso que la Quaresma és un temps de vestir-te de sac, o sigui, despullar-te de tot allò que t'hi has anat posant i que no ets tu, i deixar entrar l'amor de Déu, i deixar entrar... la paraula de Déu i prendre consciència de quina és la teva història de salvació per poder després predicar o sigui, viure la joia de la Pasqua i donar-ne testimoni.
Sí, una història de salvació que té els seus perills. Aquí expressa amb aquesta professió de fe el perill, com s'ho van passar malament amb els egipcis, i llavors també el Salm també és una pregària que en demana al Senyor que ens protegeixi davant els perills que ens envolten. Avui dia, nosaltres, temps de Quaresma, també hem de lluitar contra el mal que ens envolta. Tenim perills que de molts tipus, des del perill de perdre la feina, des del perill de perdre la fe, des del perill... Tenim molts perills que a nosaltres ens convé abocar al Senyor que ens hi ajudi.
No hem comentat res del Salm responsorial, per cert. Una mica?
Sí, perquè jo he fet la frase aquesta...
Ah, bueno, però
ara meu no els perills, Senyor.
Sí, però a part d'això, vull dir, no hi ha... Ho volem relacionar amb la primera lectura. En quin sentit ho relaciona vostè?
Jo ho relaciono amb el sentit de que el Salm és sempre una resposta, un complement de la primera lectura, i aleshores aquesta primera lectura, un dels temes que apareixen és l'opressió del poble d'Israel amb els egipcis, el perill, ens va treure enmig d'un gran pànic, i en perills que ens envolten, no?
Sí,
i el Salm aboca aquells perills que ens envolten pregant al Senyor que estigui al meu costat enfront dels perills que em rodegen.
També és el número 90 i és com un resum de la història d'Israel, també. Molt bé, gràcies. Ara sí, passem ja a escoltar la segona lectura, que és de la Carta de Sant Pau als Cristians de Roma i del capítol 10.
Què diu l'Escriptura, germans? Tens la paraula molt a prop teu, la tens als llavis i al cor. Aquesta paraula és la fe que proclamem. Si amb els llavis reconeixes que Jesús és el Senyor i creus de cor que Déu l'ha ressuscitat d'entre els morts, seràs salvat. Perquè la fe que ens fa justos la portem al cor i la professió de fe que ens du a la salvació la tenim als llavis. Diu l'Escriptura, cap dels qui creuen en ell no serà defraudat. Aquí no hi ha cap diferència entre jueus i no jueus. Uns i altres tenen el mateix Senyor, que enriqueix tots els qui l'invoquen, perquè tothom qui invocarà el nom del Senyor serà salvat.
Pau recorre a diversos textos de l'Antic Testament aplicats a la fe d'Israel i els aplica a Jesús i a la fe cristiana. Textos, per exemple, del llibre del Deuteronomi, del profeta Isaías i del profeta Joel. I amb aquesta elaboració explica quina és la fe cristiana i com, a través d'aquesta fe, s'obté la salvació.
Jo veig aquí també un altre gest que ens demana l'Església, que és durant el temps de Quaresma, dedicar aquest temps a la lectura i a la meditació de la paraula de Déu. I en aquest text tan breu surt la paraula per tot arreu, la tens a prop, la tens als llavis, la tens al cor, la proclamem, l'escoltem, l'obeïm, la coneixem. Clar, tot això, penso que també és molt important, aquesta escrupulositat a buscar un quart d'hora, mitja hora al dia.
Desig d'escoltar la paraula de Déu.
Si un té desig d'anar al cine, hi va.
I de veure la telenovela.
Sí, o sigui que t'ho fas bé i tot bé.
I d'anar a veure el Barça.
I jo crec que no tenim excusa de dir no tinc temps per pregar.
Clar.
I penso que la Quaresma és un temps fort de poder meditar els textos. I si no saps quins textos, i potser no pots anar a missa cada dia, doncs agafa't les lectures de la missa de cada dia i medita-les, si no tens accés, per exemple, a l'ofici de lectura. O sigui, penso que és molt important que meditem i que preguem. I aquells textos que l'Església ens dona, perquè són els propis, s'han buscat expressament per aquells dies i per aquest temps, perquè ens ajudin a aprofundir. O sigui, no buscar uns textos que a mi m'agraden perquè sentimentalment a mi em diuen no sé què, sinó els que l'Església ens proposa, perquè l'Església ens estima, vull dir, i vol tenir cura dels que estem aquí, no?
Molt encertada aquesta idea, sí, perquè, no ho sé, celebrem els 50 anys del Concili Vaticà II i la seva gran constitució dogmàtica Dei Verbum, tot l'esforç que s'ha fet durant aquests 50 anys perquè la paraula de Déu pogués estar a l'abast de tothom, amb traduccions de totes les llengües, la Bíblia, de tot. I no obstant, encara, els mateixos nostres cristians resem molt, però pregar la lecció divina, per exemple, agafar un text, aquell costum que tenen, per exemple, ara monestirs, i que tot cristià podríem fer, per exemple, llegir un llibre de la Bíblia. Durant la Quaresma es podria agafar aquest compromís, per exemple, perquè la paraula de Déu és camí, la paraula de Déu és guia, és seguretat,
és i sobretot
forces,
del Nou Testament.
És presència, agafar i llegir, per exemple, una carta, llegir tot un evangeli des del principi al final, cada dia un verset, cada dia dos, cada dia tres, i després què em diu a mi i què em mou a fer a mi aquesta lecció, aquesta cosa. Nosaltres podem dir molts Pare Nostres, que està molt ben dit, i moltes Ave Maries, però ens mou realment allò que Sant Agustí, quan surt d'allà d'Àfrica i té la plaça, té la càtedra a Milà, allò que, per exemple, ell reconeix, diu, sempre que jo anava a veure el bisbe Sant Ambròs, sempre el veia fent la lecció divina.
Clar, perquè la paraula de Déu t'interpel·la.
T'interpel·la.
O sigui, però és clar, es tracta de que llegint la paraula de Déu la interioritzis, preguis amb ella, et preguntis què em diuen a mi a les meves circumstàncies concretes, què m'exigeix la paraula de Déu, quines actituds he de canviar, cal que hi hagi una profunda reflexió.
La disposició també.
Quan llegeixo la Sagrada Escriptura, és Déu que parla amb mi. I llavors em mou actuar. I quan jo vaig fent oracions de pietat, que és tan bona, jo sóc jo que parlo amb Déu. Però, clar, bueno, nosaltres, jo, sempre el centre amb jo, pot ser que jo sigui, bueno, jo.
I potser no caldria resar el Pare Nostre, potser caldria pregar el Pare Nostre. O sigui, fer-lo un sol cop, sí, però pregant.
Parar.
O sigui, a
però
poc a poc...
Fer resar pregant.
Sí, però de vegades resem el Pare Nostre i les Ave Maries com si fossin... No sé, vull dir, jo és que hi ha moments que fins i tot m'ofego. I dius, però no m'he enterat ni del que he dit. Hem pregat algun cop a poc i pregant el que estem dient?
Conscients del que estem dient.
Perquè, bueno, també...
Jesús la feia servir, veurem a l'Evangeli també la gran força per les temptacions. L'Escriptura diu, i si nosaltres estéssim ben imbuïts de la paraula de Déu i la tinguéssim de memòria, allò, nosaltres potser no arribarem a Sant Joan d'Àvila, que ell arribava a dir que si ara desaparegués la Bíblia, Sant Joan d'Àvila deia que ell fora capaç, amb humilitat ho deia, per això l'han proclamat doctor de l'Església. Ell diu que la tornaré a escriure. Clar, nosaltres una vegada la vida hem llegit tota la Bíblia, bueno, haurem resseguit tota la història de la nostra salvació. Amb això podríem aprendre molt, per exemple, dels germans grans, que el papa diu que són els jueus. Més amor a la paraula de Déu. A la missa la llegim, però tornem a llegir el full dominical, fem tothom la té, la Bíblia, a casa, fer aquest esforç. Aquesta sí. Quaresma podria ser un exercici.
És que una mica ens hem barrejat amb el New Age aquest de que tot s'hi val i tot és vàlid, no? Jo penso que lo central és la paraula de Déu. Després pots llegir un llibre que t'ajudi a comprendre aquesta paraula de Déu.
Això mateix.
Però, clar,
a reflexionar.
Sí. Algun... A reflexionar, però no agafant... Vull dir, agafant una mica d'aquí, una gifa d'allà, que en el fons et fas una religió a la teva mida per estar amb la consciència tranquil·la.
Algun tertulià és... que ve aquí al programa, de les moltes persones que passen, afortunadament, comentava que fins i tot es dona la ironia de que a la celebració litúrgica, els diumenges, quan la gent surt al carrer, si tu li demanes a una persona l'Evangeli d'avui de què anava? I la gent diu que 99% no sabrien de què anava, ni, no han escoltat. Què passa aquí?
No ho sé, perquè està a prova l'abast, però bueno, allò de Sant Jeroni tan serio, eh? Qui no coneix l'Escriptura no coneix Jesucrist. I... Jo sé, jo em sembla que la Quaresma, tots, començant per mi, i m'ho dic a mi mateix, però tots fer un gran esforç, em sembla que és una bona commemoració d'aquest Concili Vaticà II, fent aquest esforç, perquè ha costat molt poder arribar a tenir la paraula de Déu, perquè també venim d'una tradició que també havia estat prohibida. I...
Bueno, perquè estava en llatí, ningú l'entenia.
Bueno, i encara venia molta gent que arribava gairebé a l'Eucaristia, vull dir, encara passa que arriben a mitja missa, vull dir, s'han saltat la paraula de Déu alegrement. Quanta gent arriba a l'Església que ja estem, ja estem acabant l'Evangeli?
La taula de la paraula i la de l'Eucaristia. Sí.
No, clar, però això... Clar, quina solució hi donem? O per què passa? Anem més a fons. Per què pot passar?
Bueno,
per què passa?
Potser també caldria... Jo penso ara, és una exhortació als preveres, doncs aprofitar també les homilies per fer unes pinzellades del que he llegit i explicar l'homilia. No cal explicar fets socials i coses. A partir de fets socials, d'acord, no? Però de vegades també les homilies han d'ajudar el poble cristià a prendre consciència i conviure aquella paraula de Déu. I també penso que és molt important una homilia ben preparada i ben feta.
Hi ha parròquies que també creen grups de lectura de la paraula de Déu, perquè de vegades sembla... Què farem amb aquell grup? No, què farem amb aquell grup? Llegir l'Evangeli junts.
Clar.
Llegir. Sí, sí, sí.
Obrir les portes a l'ofici de lectura.
Clar.
Conjunt, el mossèn en comptes de resar sol, que obre les portes, resi l'Església, pregui a l'Església i convidi els fidels a acompanyar-lo.
Bé, com sempre fem, abans de començar a escoltar l'Evangeli, recordem als nostres oients que estem compartint la tertúlia, com comentar les lectures d'aquest diumenge primer de Quaresma, amb el mossèn Ignasi Navarri, vicari general del Bisbat d'Urgell, la Maria Carme Girard, organista del Santuari de la Mare de Déu de Núria, i mossèn Melcior Querol, rector del Santuari de Núria de les parròquies de la Vall de Ribes. Ara sí, escoltem l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 4.
En aquell temps, Jesús, ple de l'Esperit Sant, se'n tornà del Jordà i durant 40 dies l'Esperit el conduïa pel desert i era tentat pel diable. Durant aquells dies no menjava res, i a la fi queda extenuat de fam. El diable li digué:
si ets fill de Déu, digues aquesta pedra que es torni pa.
Jesús li va respondre:
diu l'escriptura que l'home no viu només de pa.
Després el diable se l'endugué amunt, li ensenyà en un instant tots els reialmes de la terra i li digué:
et puc donar tot aquest poder i la glòria d'aquests reialmes. Tot m'ha estat confiat a mi i ho dono a qui jo vull. Adora'm i tot serà teu.
Jesús li respongué:
l'escriptura diu: adora el Senyor el teu Déu, dona culte a ell tot sol.
Després el conduí a Jerusalem, el deixà dalt la cornisa del temple i li digué:
si ets fill de Déu, tira't dalt a baix des d'aquí. L'escriptura diu que ha donat ordre als seus àngels de guardar-te i que et duran a les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres.
Jesús li respongué:
diu l'escriptura, no temptis el Senyor el teu Déu.
Esgotades les diverses temptacions, el diable s'allunyà d'ell, esperant que arribés l'oportunitat.
Després del baptisme en el Jordà, Jesús es retira al desert, ple de l'Esperit Sant, i dejuna 40 dies, i li sobrevenen 3 temptacions per part del dimoni. Jesús en surt vencedor de totes 3. Bé, qui vol començar ara?
Jo voldria comentar el tema del desert, que jo trobo que és un temps interessant, i penso que el tema del desert és un lloc que hi hauríem d'anar més sovint. Hauríem d'aprofitar aquests espais que ens ofereix, doncs, moltes comunitats per fer exercicis, per exemple, durant un temps. Quantes vegades sortim a viatjar, doncs, per conèixer el món exterior i busquem els dies i estalviem diners i dediquem un temps per viatjar al món interior? Ens plantegem d'exercicis una setmana a l'any, per què no per Quaresma? Jesús va al desert, al desert hi vas, no t'hi porten, hi vas perquè vols i perquè vols aprofundir. I, bueno, penso que aquí és un lloc on surt tot
interessant,
després.
Interessant, aquesta idea. Què deia vostè, què voldria dir, mossèn Ignasi Navarre?
No, que la Quaresma és un temps que ho propicia més. Després l'estiu ja tot és més distracció, Nadal és més casa tots junts, no es presta d'alguns temps a fer tant, entrar en un mateix. Pel temps de la Quaresma tot hi ajuda més. Jo em sembla que l'hauríem d'aprofitar, perquè en tenim necessitat d'aquest silenci interior. Fa una mica de por el silenci, perquè això d'aquí, quan fas l'experiència, si tens joves, ho veig al seminari, fer 3 minuts de silenci, no sentir res, es fan llargs els silencis. Però només és el moment en què el que hi ha al cap baixa el cor. I, per tant, és el moment en què se sent, s'escolta la veu de la consciència i és la interioritat que parla. Sí, jo em sembla que és molt important aquest temps de desert. Però sobretot aquest Jesús guiat per l'Esperit Sant. I ell se'n va al desert. I es troba amb la prova. Nosaltres ens fa por la prova, també. Entrenim de proves a la vida, eh? Quanta gent pateix, quanta gent sense feina, quanta gent té situacions difícils, dubtes de fer. La prova no ens hauria desplantat tampoc tant. És la gran possibilitat de madurar, i la gran prova és la possibilitat del creixement, i aquell que no ha patit no ha madurat, s'ha dit també. També, no ho sé, aquest text de Jesús ha volgut ser en tot igual com nosaltres, llevat del pecat, però també ha volgut passar per la temptació perquè ens ensenyés que la temptació es pot vèncer.
Però perquè ell assumeix tota la nostra realitat humana. Clar. I la realitat humana nostra sempre hi ha temptacions de poder,
De domini,
de corrupció, de molta mena. És un... La temptació la tenim cada dia. I si Jesús es retira al desert, també es retires al desert per buscar Déu, per pregar. Però també quan es retires al desert trobes el diable. Qui busca Déu troba el diable, també.
Sí, perquè, esclar, és que el silenci és aquell moment en què aflora tot. Tot surt quan fa silenci. Llavors, quan estàs amb d'altres, no ho sé, no entra tant dintre de si, però passa això, sí. Però el necessitem, El papa Benet XVI insisteix molt en la necessitat dels cristians, sobretot,
trobar aquests moments. Necessitem poder discernir entre el bé i el mal. O sigui, és una realitat que ens envolta. Vull dir, fins i tot a la persona de Jesús, que és Déu, l'última frase, el diable s'allunyà d'ell esperant que arribés l'oportunitat. O sigui, la realitat del mal està allà present. Si tu deixes que Déu estigui en la teva vida el dia a dia, en cada moment, no pot entrar, hi ha una barrera infranquejable, però a la que obres una mica la porta, l'altra entra. Vull dir que aquesta realitat, i aquesta realitat la prens consciència quan dediques un temps a aquesta interioritat. I jo recordo no fa molt que un budista ens deia, ens estranya que la gent d'Occident vingui a Orient a buscar la pregària budista quan els budistes aquesta pregària l'hem copiat dels cristians, l'hem agafat de vosaltres, és el vostre patrimoni, l'esteu perdent. O sigui, jo penso, ens n'anem a les grans pregàries orientals i a buscar aquestes meditacions quan a Occident, en la cultura cristiana, tenim aquest patrimoni d'aquest silenci, d'aquesta pregària, d'aquesta interioritat, d'aquest buscar...
Però l'hem de tornar a redescobrir una mica també quan examinem les nostres celebracions, la dominical, que és la més excel·lent. També des de que es comença la missa cantant fins que s'acaba la missa, pràcticament també moments de silenci, si ho mirem bé, on són?
Són necessaris, eh?
D'una cosa després ve l'altra, d'una lectura l'altra, de l'altra, l'altra, l'altra... Bueno, ja hem acabat, molt bé, ja hem acabat. Però realment què és el que s'ha sedimentat de tot allò? Aquesta acció... No sé, hauríem de tornar a contemplar aquella imatge de Jesús a Maria. Marta, Marta, estàs molt i Maria ha escollit la millor part. Tornar a harmonitzar més acció i contemplació. Nosaltres fem i
no,
fem.
No fa gaire fem. Ens va passar. Va venir un mossèn de fora i després de l'homilia...
Va venir a on?
A una de les parròquies de la Vall de Ribes.
Sí, sí.
I aleshores, després de l'homilia, va seure. I va fer... 2 minuts de silenci abans de fer la professió de fer.
Llavors pot algú que s'ha adormit, eh?
No, i després li van dir, ai, gràcies. Ens ha agradat molt aquesta estona. I eren 2 minuts, res. Sí. O sigui, entre l'homilia i el credo, va seure. I es van quedar tots un silenci, perquè dins el temple és molt maco quan tot queda en silenci. I li van anar a agrair expressament a aquella persona aquells 2 minuts de silenci després d'haver sentit la proclamació de la paraula de Déu i la prèdica. Vull dir que és important, i la gent ho agraeix.
Sí, un silenci que tots hem d'anar a buscar. A vegades en el... Ni que sigui tancant la teva habitació, la teva cambra, i pregant, i fent silenci, i buscant aquests moments per llegir la paraula i per interioritzar-la.
Molt bé, doncs estem molt joiosos d'aquest nou cicle litúrgic, aquest temps fort que dins de l'espai de litúrgia a l'Església fem, doncs, que és la Quaresma, aprofundim-la i sobretot que agafem el sentit litúrgic que té i que sigui un temps realment doncs, de conversió i de vida espiritual i de vida de Déu. Molt agraïts doncs, per aquesta participació al programa als nostres tertulians, mossèn Ignasi Navarri, gràcies.
Moltes gràcies.
Maria Carme Girard, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I mossèn Melcior Querol, gràcies.
Gràcies i bona Quaresma.
També a vostès, amics, gràcies per tots els missatges de correu electrònic que ens van arribar, comentar-nos doncs, quelcom del programa, també fent-nos suggeriments i donar-nos la seva opinió. Gràcies per fer-ho i continuïn fent-ho, sisplau, si ho desitgen. També dir-los que ens trobaran al Facebook. Recordo l'adreça de correu electrònic, taulaevangeli@radioprincipat.com. taulaevangeli@radioprincipat.com. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.